Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dijous. Avui a La Tertúlia, doncs, segueixo podent tenir mixitat avui a La Tertúlia. Això quan és possible, m'alegra molt, perquè així hi ha un equilibri de representació. Elisa Moixella, benvinguda.
Què tal? Bon dia.
Un plaer tenir-te aquí.
Igualment, per mi estar amb vosaltres.
Un altre convidat per fer-nos companyia avui, David Perescases, benvingut.
Moltes gràcies, Enric, i gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-vos aquí. Parlem una miqueta a micro-off, ja que ahir era el Dia Mundial de la Protecció de Dades. Hi havia un reportatge ahir a les notícies d'un canal francès de l'empresa Capgemini, que havia subministrat doncs dades a les agències d'immigració americanes doncs per a fer la caça una miqueta als il·legals, no? Dius, caram, quan veus la xerrada que ha tingut l'Agència de Protecció de Dades ahir amb l'important que és i aquests, diguem, desviaments, aquesta magnitud que pot haver-hi en altres països suposadament defensors de drets, de llibertat i altres coses, és una miqueta esferreïdor. Sí. No sé vosaltres com ho veieu, dius, bueno, les dades són importants, dius, sí, dius, però ara... Vinga, donem-les així, no? Una miqueta. Aquí hi haurà una batalla jurídica il·legal, suposo que s'ha d'una certa magnitud.
Jo crec que estem en un moment crític, on, suposo perquè passa als Estats Units, si això hagués passat en un altre país, que no fos als Estats Units, que fos un país de l'Àfrica o de Sud-amèrica, que haguessin tingut un president com el que tenen als Estats Units, pues potser s'havien tirat tots a sobre d'aquest país, no? Però com que és als Estats Units, jo estic al·lucinant de les coses que van passant. Evidentment, dintre dels Estats Units hi han manifestacions dia sí i dia també, i molt, i no de quatre persones, sinó de moltíssimes persones que s'estan queixant de moltes coses de les que està fent Trump. La cosa continua, però el que crida moltíssim, moltíssim l'atenció, que ho deia el governador de Califòrnia, és de que Europa hagi tardat tant en reaccionar sobre totes aquestes pràctiques que s'estan posant, que estan fent a Estats Units. Sembla que no hi hagi una acció-reacció molt ràpida, no. Com que és Estats Units, a veure, pensem-ho, com ho diem, la diplomàcia, etc, etc. Aquesta doble moral segons quin país és realment increïble, realment estúpida, realment per mi és inconcebible.
Sí, subscric tot el que has dit, eh? Sí que és veritat que vist des de fora sembla que dintre dels Estats Units hi ha poca oposició, no? A part del governador de Califòrnia, el Gavin Newsom, i l'alcalde de Nova York, sí que és veritat que no escoltes moltes veus que estiguin en contra o que siguin capaces de si més no, oposar-se frontalment a les actuacions que fa el president dels Estats Units, que per mi directament és un bomber piròman, no? Perquè va provocant incendis i després ell s'autonomena pues això, el bomber que salve, que atura guerres, quan és ell el màxim exponent d'aquests conflictes. Vull dir que a mi és un personatge que de veritat només porto un any en el càrrec, en aquest segon mandat, i se m'està fent llarguíssim, eh? Tinc la sensació que portem 14 anys amb aquest, amb aquest règim, no? Perquè jo el califico gairebé de règim, no? És una persona que el que transmet, no vol dir que sigui així, però sinó l'opinió que a mi em mereix, no? Que té poca capacitat d'autocrítica, és una persona tremendament narcisista. És a dir, recordo perfectament que va fer campanya perquè li donessin el Premi Nobel de la Pau, li van donar a la representant de Venezuela, i resulta que llavors s'enfada perquè no li donen a la senyora aquesta de Venezuela, va portar-li el Premi Nobel de la Pau una manera de servilisme, que sí, 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 això sí, més aviat feudal, no? Sí. I bueno, i ella l'accepta, bueno, és una cosa, a mi em té de veritat esparverat, i el que està passant amb la policia, aquesta l'AIS, aquesta, no, que directament ha comès dos assassinats, perquè jo són dos assassinats, no es pot negar. Bueno, per mi és una cosa... Bueno, de fet, ha hagut de recollir cable, escoltava aquest matí, que ha hagut de començar a retirar la policia, ha desautoritzat també el cap d'aquesta policia... Bueno, no sé. És un drama tot plegat el que està passant als Estats Units.
Totalment.
Tinc la sensació que és un país que, en lloc d'anar endavant, retrocedeix. No?
Totalment.
Però sí que és veritat que té un suport electoral que jo no em sé explicar, de veritat, que no tot ho pot explicar el populisme, no tot pot explicar-ho la demagògia, no? Que dius... quan parla de les dones, és un personatge obertament misogen.
Total.
Com les dones poden votar un perfil de persona així? M'explota el cap. De veritat,
de vegades inclús he pensat de que per posar-se a passar coses rares, que d'alguna manera manipular els vots, perquè és que, com tu dius, és impensable. És impensable. No. I sobretot la resposta d'altres. Fixa't com Nacions Unides, sí, que evidentment, però clar, no hi ha diners.
Sí, sí, sí,
és patètic.
Sí, sí.
No hi ha diners, i aleshores, com que no hi ha diners, és clar, què fem?
Sí, sí.
Senyors, estem veient el que estem veient. I amb aquest senyor encara està governant, és el president d'Estats Units, de la primera potència mundial. A veure, que sí, m'ho expliquin, perquè és que no ho entenc.
El conflicte recent que ha obert ara amb Groenlàndia, que ens ha obert aquí problema a Europa, bueno, innecessari, absolutament necessari, però ell se li posa entre cella i cella,
sí,
que allò, aquell territori, que és un territori que penja de Dinamarca, per tant, de la Unió Europea, és necessari per la defensa dels Estats Units, quan ell ja té un contracte subscrit, Groenlàndia, Dinamarca i Estats Units, per poder tenir les bases militars que vulgui. Vull dir que ja és un acord molt ampli que li permet, però bueno, ell s'ha ofuscat i bueno, ha hagut un conflicte important a nivell diplomàtic i que ha generat un estrès a el que és la resta dels europeus, dels països que conformen la Unió Europea, i també, en conseqüència, els de la OTAN, no? Perquè ha hagut de sortir el Rutte, que aquell senyor, bueno, al final el que sembla és més aviat un vassall a sou de però és un senyor que ha sigut primer ministre, penso, d'Holanda, és una cosa que també s'ho hauria de fer mirar aquest senyor, no?
Per això és el consell, o sigui, que hi hagi un boig, pues mira, a vegades passa, no? Però perdó, no fer res contra aquest boig, és això és el que a mi em diuen els francesos m'assigrega, no?
Sí, del que dius, Elisa, jo estic pensant ara que també potser és una evolució dels polítics que hi ha avui dia, de certs caràcters, perquè si posem la mateixa situació fa 50 anys enrere,
sí,
tens un Churchill, tens un De Gaulle, tens altres certs homes polítics al capdavant, el diàleg no seria el mateix.
Però és que estàs parlant d'estadistes,
estiguis
d'acord o no, i jo el Trump no el puc ficar a la mateixa categoria, Enric, saps?
És que se'l mengen viu, en paraules, o sigui que, bueno, ja el general De Gaulle va dir, pues mira, l'OTAN molt bé, tanquem la porta, adéu, i gràcies, si no esteu contents, és així.
Sí. Sí.
Però clar, avui dia, quin polític del segle XXI, amb aquesta ideologia d'agradar a tothom, es posiciona d'aquesta manera?
Molt pocs, i en tot cas la que es representa a la Unió Europea, la Ursula von der Leyen, ha sigut, sembla que ara va canviant, però des del primer moment
la va menystenir públicament, sí. Aquesta és que jo no sé,
bueno, i la resposta d'ella.
Sí, 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 sí.
A veure, una mica de respecte, no?
I dignitat, sí, està clar.
Exactament,
sí,
és que no pots davant d'una persona de les característiques d'aquest senyor que faci el que vulgui. Escolta,
sí, sí.
No pot ser.
Sí, sí, sí.
I em fa ràbia que les actituds siguin com i com les que són, i muntar aquesta història que va muntar per la qüestió d'Iran, lo de la Palestina, lo de Gaza i fer un resort és... Perdó?
Sí. No anem bé. Bé, parlant de com heu tocat una mica del tema d'Europa amb la senyora Úrsula, bé, Xipre reafirma que Andorra i el compromís de signar l'acord durant aquest semestre, bueno, veurem una miqueta com avança, perquè aquí és una miqueta també un dia endavant, un dia darrere, un dia de cantó. És entre les esperances, el que es vol, i la realitat, les velocitats no són les mateixes.
No, les veritats no són les mateixes ni per la resta de les persones que hem d'anar a un possible referèndum. Això el que genera al final és una mica de desànim, i el que genera és desengany, no? I al final, bueno, la gent sí que és veritat que es va formant una idea, potser, que no és del tot precisa del que hagués hagut de ser l'acord d'associació, no? I això el que va és a la contra en l'acord d'associació amb la Unió Europea. Aquí hi ha factors que Andorra no controla i que estan, per tant, subjectes al que digui Europa, però sí que és veritat que jo trobo a faltar feina des d'aquí, des de casa nostra, en aquest punt, no? És a dir, la societat a dia d'avui hi ha molta desinformació, estem molt perduts, hi ha poca concreció, bueno, és és bastant trist tal com estem a dia d'avui.
Bueno, jo el que després del que hem dit sobre el paper d'Europa davant d'Estats Units, amb tots els problemes que hi ha ara, jo els acords amb Europa me'ls tindria que mirar, no sé, tindria 50.000 abogats, m'entens, que mirar-ho molt bé el que es pot i el que no es pot, perquè no me'n fio. No me'n fio, jo per fer un acord amb algú, un soci, pues haig de saber que aquell soci és realment potent, és realment té les, parlem la mateixa llengua en política des del punt de vista democràtic, sobre tot això, i això és el que jo no veig. A part el que deia ell, que és veritat, hi ha molts punts que dius, a mi no m'acaben de lligar, no?
Jo no tinc dubtes que Europa és un soci potent, no? Només s'ha de veure els acords que ha signat ara amb el Mercosur, i penso que ahir o abans d'ahir
han signat Índia i Xina,
amb
sí.
La Índia, sí, amb la Índia, que un mercat tot consolidat que penso que són més de 2.000 milions de persones, no?
Bueno, Índia em sembla que són
1.700.
Sí, quasi 2.000 milions.
1.700, i aquí a Europa hi ha 150, 300 milions de persones, no? Pues imagina't, no? Que és un soci potent, sí, no? El que està per veure és en quina posició quedem nosaltres, que som tan infinitament petits si ens comparem amb realitats com la, pues això, pues la Índia o un país com Alemanya, no? Les nostres particularitats siguin respectades, no? Aquí és on s'ha de baixar tant en el nivell de detall que fa que la immensa majoria dels mortals ens perdem, no?
A veure, amb el que dius precisament amb el Mercosur, el follón que això ha portat pels agricultors de França, d'Espanya, que evidentment, si tu fas unes normes, les normes, i a més són normes que estan molt bé, vale? Des de l'aigua fins als productes que estem menjant. Bueno, si tu fas unes normes, la gent amb els pesticides, etc, etc, segueix aquestes normes, se sacrifica i tira endavant, i el que tu estàs menjant és un producte de qualitat, d'acord? Ara, això no és el mateix amb els productes, per exemple, que venen del Mercosur. No ho són. No ho són. No ho són. Per què? Perquè els pesticides, i això hi ha hagut, mira, que programes sobre el tema dels pesticides amb llocs com Brasil i altres, que no estan permesos a Europa.
Sí, sí, no, hi ha l'engreix animal, tot el tipus d'hormones que els hi donen, l'embuterol, sí, sí.
Esclar, encara menys, dius, ostres, tu fas un mercat, un pacte, d'acord, però com deixes els altres? Sí. Què farem? O sigui, ja no, si no podem, els agricultors no poden llaurar la seva terra amb les normes que diuen, de què m'estàs dient?
Sí.
Un sí i uns no. A mi no em dona una seguretat amb res.
No, a mi tampoc, eh? I això amb que res. Diuen que aquestes exportacions que vindran des del Mercosur, pues, passaran uns controls rigorosos que s'hagi produït sota...
Jo sí. Això no me'n crec. A veure, tu saps què vol dir un control rigorós?
Està clar.
Impossible.
És impossible.
És impossible. Clar, que amb tonelades, com ho fas, això?
Sí. No,
cada paquet l'has de testar. És impossible. Però ens has de muntar un centre de qualitat a tots els ports, sí, que puguin arribar.
No, és inviable.
I això costa diners. Sí.
Però jo no tan sols el tema de la qualitat, que sí, que és el punt principal, però després està el tema de costos de producció, no?
Exacte.
No és el mateix a produir aquí a l'Islanda o,
sí,
o aquí a Girona o el que sigui, que segurament produir a Argentina o a Brasil.
Exactament.
amb propietaris que són latifundistes, que tenen propietats immenses, no? Que segurament estan pagant allà sous irrisoris amb aquella gent, perquè pots fer... Vull dir que és tot bastant més complexa, no? I jo també estic bastant en contra d'aquest acord que s'ha signat amb el Mercosur, tot i que hi ha algunes publicacions que asseguren que serà beneficiós per no sé quins,
per qui,
productors, eh? Vull dir, l'altre dia ho escoltava TV3 i em va xocar molt, no? Però, per exemple, productors de formatge, productors de mel, tot això serà avantatjós per ells, perquè podran exportar cap allà. Dius, bueno, què té d'específic el formatge que es fa a Catalunya o la mel que es produeix allà?
No, ho vaig trobar
ridícul.
No, això algun polític ho ha dit... però no, la veritat és que...
Deien que hi havia alguns sectors que serien afavorits, no? Hi havia altres que evidentment tindrien un desgast i un component negatiu, i bueno, llavors és el de sempre, no? S'hauran de subvencionar perquè aquesta gent, bueno, no pot ser.
Exactament, és que dius, bueno, quina és el futur d'Europa, en definitiva?
Sí.
I no oblidem a les tendències polítiques que cada vegada hi ha més a Europa, que són tendències cap a l'extrema dreta.
Sí, sí.
Aquesta és l'altra pota. I això suposo que és una cosa que s'ha de, entre els ministres, els nous ministres, i entre la gent també, s'hauria de parlar. No es tracta de dir aquell acord... que potser fa no sé quants anys que estem pendents d'aquest acord. Carai, Suïssa ho té... Oh, és que això es va fer molt, molt abans, i aleshores Suïssa, l'acord que té Suïssa és fantàstic. Mònaco va dir que no i no ha passat res, i continua funcionant.
Sí, passa que sí que és veritat que les realitats de Mònaco, Suïssa, no tenen res a veure amb la nostra realitat, no? I, clar, cada país té les seves particularitats, no?
Clar, però cada vegada que tardes més, la qüestió és més difícil de... Perquè ja et dic, ara, en un moment com ara, com està Europa, que no sabem com acabaran moltes coses, jo no tinc cap mena de seguretat, i els ciutadans el que volen és una seguretat. Aquesta seguretat jo no la veig. Uh-huh. Que hi posin normes, totalment d'acord, totes les normes que tu vulguis, les normes caram, les normes d'aigua potable funcionen com la Unió Europea des del 82, uh-huh, vale? Abans que Espanya.
Uh-huh.
Per tant, i no és difícil. Que s'hauria d'haver fet amb altres coses? Sí, clar que sí. Però cuidado. Andorra és un petit país amb les seves costums, amb les seves maneres de fer, i sembla que tot avui és com si tinguéssim un tsunami, no? Perquè les coses van canviant i no per bé, sempre. Mm. Vale? I això és el que... de vegades el ciutadà ho ressent.
Del que dius, Elisa, el Consell d'Europa, doncs, recriminat Andorra perquè de l'incompliment dels 6 dels 7 articles de la Carta Social Europea, doncs, hi havia la bretxa salarial entre homes i dones, poca llibertat sindical i altres punts. Dius, clar, ens volem d'apropar del germà gran, per dir-ho així, però nosaltres hi ha coses que a casa encara no estem, no diem el nivell, no, però les exigències, requisits o el que seria, diguem, més equilibrat amb altres països del nostre voltant. Aleshores dius, caram, dius, és un sí però no, és una miqueta paradoxal, per dir-ho així.
Totalment, totalment. Però bueno, s'han de com t'ho diria jo? Les normes d'una societat venen una mica donades pues, pel tarannà i són normes... la nostra Constitució és la guia, no? Està molt bé, la nostra Constitució és molt maca. I tu que ets abogat, vull dir-te...
No.
Ai, perdona. Però és molt realment molt maca. Parla dels drets humans i parla... El problema és que a la realitat, pues això no és ben bé com tal. No sé si l'acord amb la Unió Europea seria en aquest sentit positiu. Tampoc ho sé, perquè tampoc veig que els drets humans o la Unió Europea siguin molt excel·lents, no? Vull dir-te que les normatives hi són, però caramba, a veure, els drets humans cada vegada són més una utopia que una realitat. S'ha guanyat molt, s'ha anat guanyant molt, però és que tornem, de tot havíem arribat a un nivell molt alt i ara, bueno, sembla que vagis baixant i que el que ha passat en el món i et destarota una mica, no? Dius, bé, què passa? Què està passant?
Sí, bueno, aviam, en el tema de la bretxa salarial, penso que és una evidència, no? Però a mi potser m'agradaria ficar més el focus en tot el que és el tema sindical, convenis. Jo aquí sí que penso que des de la societat, fins i tot governs, comuns, i fotria tothom aquí, no s'ha fet prou de feina des d'aquí per fomentar que hi hagi aquesta activitat, bueno, que la gent es pugui afiliar, que hi hagi creació de sindicats, que la gent treballi i pugui tenir convenis, vull dir, fins i tot en la protecció de certs àmbits de feines. Vull dir, penso que aquí sí que és veritat que ens toquin el crostó i ens pintin una mica la cara, penso que és ben merescut, perquè sí que és veritat que ja una mica amb la perspectiva dels anys passats i d'on venim, dius, hosti, hi ha molt camp i molt marge de millora, no s'ha fet res. Hosti, quants sindicats tenim aquí a Andorra, a part dels que són de funcionaris? Sí. És que clar, és que això fa que pensar, no? Quants convenis s'han signat a dia d'avui? És que és terrible, i penso que aquí sí que govern té una part de responsabilitat important, tots plegats, però govern el que més, no? Per no haver fomentat aquesta activitat.
Sí, del que dius, David, convenis col·lectius d'empresa s'està començant, però hi ha
poc. És molt incipient.
No, és molt poc. Per sector d'activitat també és més que embrionari, també. Clar, ja potser ens hem deixat molts deures entre el despatx, per dir-ho així, i el país ha anat creixent, i totes aquestes potser necessitats, no dir jurídiques, però organitzatives i amb un marc legal, sí. Doncs no s'han copiat. Arran d'això que i sempre agafo com a exemple la Seguretat Social, s'ha copiat del sistema francès, i el sistema francès, doncs, té un codi civil, doncs, molt important, té tot una part, diguem, de convencions col·lectives i tot una part, diguem, del món del treball també, del codi de treball molt important. Dius, caram, ens hauríem pogut impregnar coses, que sobretot hem tingut polítics i molta gent i empresaris d'Andorra que han anat a estudiar a França durant molts anys, i és un país germà, per dir-ho una miqueta així.
Totalment d'acord, però sí, aquí... parlant amb molta gent d'aquest tema, no? I sobretot representants sindicals, és veritat que l'únic, bàsicament l'únic sindicat que hi ha és el de l'administració, que també és trist. Els altres sí que hi havia, hi ha un sindicat que a més el Forniel s'ha encarregat i ho va tirar-ho endavant a un senyor que es deia Ros en els anys 60 i pico, abans 70 o així, es va començar, si no m'erro, a parlar d'aquest tema. 70, eh?
Sí, sí, sí.
Han passat molts anys, eh?
Sí, sí.
I sempre hi ha hagut aquesta por o aquesta, no sé com dir-li, eh? De que bueno, que els treballadors pues tenen una sèrie de drets, d'acord, però que ja pujarem el salari, salari mínim, el que sigui, però bueno, a veure, la gent té por. O sigui, tu parles amb persones que treballen en un magatzem, per exemple, i que estan allà treballant persones amb moltes hores, que prefereixen fer més hores i guanyar més, de vegades hi ha extras i tal, parla dels sindicats, et diran que no, deixa'm estar perquè jo perquè tinc por de perdre la feina. I la perdre la feina no la perds perquè tu estiguis en un sindicat o no, a priori, d'acord? Et diran, pues perquè has fet una cosa malament o el que sigui i tal. I una vegada a l'Institut de Drets Humans va venir una persona que després d'anar-se'n de vacances, una senyora que tenia uns 50 anys, després d'anar-se'n de vacances, quan va tornar a un restaurant que és on ella treballava, li va dir que ja podia marxar. I per què? Perquè no la necessitem i punt, s'ha acabat. I aleshores va venir a veure a mi i dic, home, hi ha una oficina de treball, perquè hi ha inspectors, perquè no parlen amb ells, que jo crec que seria el millor i tal. No, perquè llavors sí, aquests inspectors parlen amb l'amo, l'amo parlarà molt malament de mi i jo no tornaré a tenir cap mena de treball. Aquesta és una inseguretat.
Sí, sí.
Aquesta és una inseguretat total.
Jo penso que hi ha un tret també característic dintre la ciutat andorrana, que la gent, això és en tots els àmbits, però que la gent té por a significar-se públicament.
També,
m'afilio a un sindicat o m'afilio a un partit polític i per tant em significo. La gent té por d'aquesta manera, no? I després també penso que s'ha fomentat des d'algun sector, sobretot lobbies empresarials, que la figura del sindicalista és una persona, pues, bueno, pues això, que essencialment és un gos, que és un vago, que no vol treballar, que tota l'estona és un buscarraons, cap aquí, que és un buscabregues, no? I que a vegades penso en un històric sindicalista d'aquí d'Andorra, el Gavi Ubach, que si ens està escoltant-li a mi la salutació, el que ha hagut d'escoltar-se el Gavi.
Sí,
I, bueno, comentaris a les xarxes, comentaris als diaris digitals. Jo, a vegades, em poso una mica en la seva pell i dic, hòstia, jo m'hagués tornat boig.
No, s'ha de tenir molta força.
Molta força. És de tenir una capacitat
d'aguantar,
exacte, una esquena molt ampla. No? Dic que penso que hi ha diferents coses que fan que això tampoc evolucioni. No? Si, hòstia, pues, estàs afiliat a un sindicat, no passa res. És un lloc.
És una cosa normal.
En un país normal, això no hauria de ser la nota discordant ni posar l'accent sobre això. No, és que és el sindicalista. Hòstia, perdoni'm, no ho entenc.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Elisa Moixella i el David Pérez Casas amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre? I un altre? No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Elisa Moixella i el David Pérez Casas. Bé, notícia trista, una persona doncs, que serà obligada a deixar el seu pis on ha viscut 26 anys, que a més té una certa invalidesa. Caram, dius, bé, aparentment és un propietari que té diversos propietats, però necessita aquesta per a una persona de la seva família. La resposta de Fer Social és una, que és una miqueta esfereïdora, diu, us ajudarem un cop estigui al carrer, segons que diu el fill d'aquesta senyora gran, no? Jo, la veritat que quan he llegit això m'he quedat una miqueta bocabadat, no?, per dir-ho així.
No, bueno, aviam, jo no he llegit la notícia, la veritat que sorprèn, si més no, la resposta de serveis socials, no? És a dir, hòstia, no t'han d'ajudar quan estàs a les portes de la indigència, t'han d'ajudar perquè no arribis aquí en aquesta situació, malauradament, no? Les circumstàncies de la vida t'han portat aquí. Bueno, puc entendre al propietari que li faci falta el pis per la família, aquest suposat família que diu que té, però el que està clar és que no podem deixar ningú al carrer, no? O esperar que estigui al carrer per llavors posar solucions sobre la taula, no? Jo penso que aquí les solucions han de venir abans i no sé, aquí penso que la ministra Marín hauria de dir quelcom.
Cert, que aviam com va la cosa, Elisa.
A veure, aquest és un cas, però el que em preocupa aquest cas i és el futur, aquest és un. Però la crisi de l'habitatge és increïble. Hi ha molta gent que està passant malament, pendent de que si m'augmentaran el lloguer o no, el salari mínim és el que és, aleshores l'especulació és la que és. O sigui, això són o sigui, ara és un cas i d'aquí 6 mesos què passarà? Tenim que fer, s'ha parlat de la llei òmnibus, però a veure, si el salari mínim de les persones, vale, és de 1.500 euros i el pis et costa 3.000 euros i has de viure sol, no pots. Tampoc es tracta de fer barraques, per dir-ho d'alguna manera, i que la gent, perquè llavors una de les coses molt, molt positives del nostre país és que no hi havia guetos, no hi havia llocs que en una casa pues, podia haver-hi un director i podria haver-hi una senyora que era dependenta i podia haver-hi, i això era normal, val? Llavors tampoc es tracta de fer, no, aquests són els pisos baratos, per exemple els pisos de la Seguretat Social, que va ser una molt bona inversió, aquells pisos, no? Perfecte, allà hi havia tothom, vull dir-te, hi havia tot tipus de persones i això pues és bo, no? A mi el que em preocupa és el camí que estem tirant endavant i el futur de tot això, és el futur, i el polític ha de pensar en el futur, ha d'arreglar les coses, però ha de pensar també en aquest futur, i això és el que a mi l'altre dia vaig sentir en el cònsol d'Andorra la Vella dient que encara poden haver-hi més edificis al centre d'Andorra la Vella, i bueno, pues no sé com, no sé a on, cuidado, que és que hi ha una altra part important, a part dels recursos naturals, com és l'aigua. A part d'això, hi ha un microclima ja al fons de la vall. No sé si us heu fixat, hi ha un microclima. La mobilitat, bueno, com que neva, o ha nevat molt, l'altre dia havia nevat molt, i es podia circular perfectament pel país. Vaig tenir una sensació de oh, que bé, ja no hi ha cues, ja no hi ha circulació. Escolta, benvinguda sigui la neu. Mm-hmm. Val?
Jo, aviam, una mica el que deies, Elisa, el tema de la vivenda, jo poso un exemple pràctic, perquè així potser s'entendrà més. La família de la meva dona, doncs, tenen un pis a Escaldes, al Parc de la Mola, davant de Caldea, i penso, de lloguer, després inclòs, penso que els estan cobrant als senyors que hi ha allà 900 euros. Tres habitacions, plaça d'aparcament. La meva dona va rebre la proposta d'una immobiliària que aquell pis el podien llogar per 1.900 euros. No? Clar, quan ho deia la meva dona, doncs clar, el propietari que veu, hosti, 1.900 euros, no? Però dius, hosti, no, t'has de posar en la realitat de la gent que t'està llogant aquell pis. Segurament, si tu aquells 1.900 euros el podries llogar al pis perquè t'ho diu el mercat, sí. Però clar, estàs fent fora algú que està integrat aquí, exacte, que porta molts anys a casa nostra, que no has tingut problemes, t'ha pagat el lloguer escrupolosament, t'ha conservat el pis, vull dir que són factors
sí.
Però el que passa que hi ha un monstre que es diu especulació, sí, que està sent alimentat, sí, per elements externs, vull dir gent, sí, de fora, essencialment, que ve aquí, s'instal·la aquí, i llavors comença, pues, els propietaris d'aquí una mica, pues, a posar-los aquí el dimoniet aquí que els hi va xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu- escrúpols o més, o té uns principis, llavors pues, hi ha de tot, eh? Evidentment, no tots els propietaris són especuladors, ni tots els propietaris tracten bé els jugadors, no? Però vull dir que el tema de la venda és bastant més complex. Jo espero que amb aquesta mesura que vol posar govern, que vol posar aquests pisos que s'han detectat, que estan buits, que afloraran i que es posaran al mercat de lloguer, deixi d'estar el mercat tan tensionat, el mercat del lloguer, per tant, baixi una mica els preus i s'estabilitzi, perquè és que si no caminem cap al precipici i això no hi ha volta de full. Una mica el que tu deies, no? Si, hosti, el salari base són 1.500 i escaig, no pots demanar de lloguer 1.600 perquè aquella gent ve a de viure, ha de pagar, bueno, ha de tenir una mica de projecte de vida, no? Perquè és que si no, què fan aquí a casa nostra? I és que és un peix que es mossega la cua. Perquè després, la gent que necessitem, gent que vingui a treballar, que ens doni un cop de mà, no trobem gent formada, no trobem gent...
Exactament.
No. Vols anar a buscar gent a fora, tampoc pots, perquè et diuen, escolta, no, amb el que m'estàs pagant no puc pagar aquest lloguer. És que és un peix que es mossega la cua. És un problema social que ens hi va al futur del nostre país. Eh?
Totalment, totalment. I una altra de les coses que també tindríem que tenir és un registre de la propietat.
Això fa...
Què passa? Per què no? És que tornem al mateix. Dóna'm una raó. Tu, si vols tenir 50 pisos, doncs ten-los. Vull dir-te, em sembla molt bé, però per què no es pot saber això? Al final ja ho saps, però per què no es pot saber? Quin problema hi ha?
Sí, hi ha un registre de la propietat, diguem, de Vox Populi, perquè molta gent doncs, sap qui té què, però, diguem,
oficial,
de manera escripturada, no hi és.
No. I això se'n diu pues, la normalitat. No tens per què no.
I amb un altre vessant, hi ha aquesta part de Picardia, que sortia en notícia, que Andorra la Vella, el Comú, detectava residents no autoritzats al Jovial per un cas de subarrendament. O sigui que jo tinc el pis del Jovial per unes condicions per un jove i, a més, doncs després tinc la picardia de rellogar-lo a altres persones.
Això és inadmissible. Això és inadmissible i les persones que han fet això es mereixen que siguin castigades, no?
Bueno, suposo que a Comú els hi rescindirà el contracte. Home,
espero que sí.
No ipso facto, però en curt termini.
En curt termini, sí.
Bueno, malauradament cert que, com dèieu, l'habitatge doncs és una preocupació recurrent.
El repte de país que tenim ara mateix, eh? Vull dir, el repte de país com a societat és aquest, és l'habitatge. Però bueno, que és un problema que sí que és veritat, que mires al nostre voltant, als països veïns, i també es reprodueix, no? A Catalunya també tenen un problema, sobretot amb el que són grans ciutats, eh? Vull dir que és un problema que veus que es va generant, no sé.
Bé, govern deia que normalment per al març aquesta llei de descongelació dels lloguers estaria doncs ja finalitzada o a les portes d'estar finalitzada. Hi havia l'Agència de Propietaris de Béns Immobles que es deia que es faci el més ràpid possible i amb una certa tolerància amb els augments. Dius, aviam, dius aquí agradar a tothom no és el seu, eh?
A veure, jo, si està molt bé que el propietari pues, pugui pujar. Ah, fins a on? No sé, 50%, 100%... Que això no ho he vist, eh? la llei si ho deia o no ho deia. el tant per cent de que es pot augmentar el lloguer?
Bé, és que s'ha parlat també de fer, de redefinir les zones segons les parròquies i els edificis de
i
l'antiguitat de l'edifici, un topall, perquè, per exemple, agafem el cas d'Escaldes, tu que estàs al Comú David, cert que dius, bueno, agafes l'Avinguda de Sant Jaume per dir alguna cosa, clar, tens edificis molt recents, per dir-ho així, i tens edificis que tenen potser 50 o 60 anys.
I tant, ben
bé. I llavors et dius, aviam, un que està 100 metres més lluny, perquè té que estar a la mateixa, diguem, sí, olla de preus que sí, el que té 60 anys.
No, hi ha diversos factors que han de tenir-se en consideració. És a dir, evidentment, és l'antiguitat de l'edifici, no? Un propietari que fa 50 anys que té l'edifici, que evidentment que és un bé que està amortitzat, no pot pretendre cobrar el que és un edifici de nova construcció, no? Perquè els costos, evidentment, s'han multiplicat tal exponencial, no?
Sí, bueno, crec que encara hi haurà molt debat per aquesta...
Sí, hi ha molt recorregut.
Hi ha molt recorregut i hi havia un cop surti també quins ajustaments es faran, perquè no crec que sigui la primera fornada que sigui la bona d'entrada.
Segur que no.
Segur que no. Parlant d'una altra cosa, bé, ha nevat molt aquests dies, riscos de llau. Malgrat això, hi ha hagut dos esquiadors que estan vius a Miracle per una llau controlada a Arinsal. Els ha anat al cantó d'un duro, com es diu.
Però, a veure, em sembla que... Què s'ha de fer... Si et diuen que escolta'm, que no passis per allà, que ja hi havien estava tot assenyalat de que hi hauria
estava
tancat. Pues que s'ha de fer és que pues una multa, jo els hi posaria una multa lo suficientment important perquè home, és molt trist, vull dir-te, que veure que després a lo millor aquestes persones tenen un accident, es moren i què passa?
Sí, sí.
No. Una mica de responsabilitat.
I no necessàriament que hagin de morir, que,
no, però,
vull dir que, però imagina que s'ha de fer un rescat.
Clar.
Tots els recursos que s'ha esmerçat en aquest rescat. És que hi ha tota una sèrie de coses que dius, no pot ser, no pots pensar només en tu mateix, ser tan egoista, no? Pensar també una mica que la conseqüència dels teus actes, no? Ara, aquests dies que hi ha hagut temporal també a la costa catalana, escoltava que estaven les platges tancades i hi havia un senyor que va agafar amb la seva planxa de surf o windsurf, i va sortir i el van haver de rescatar. Doncs aquells senyors que van sortir amb la barca a rescatar-los van jugar la vida.
Exacte.
Per una inconsciència que va cometre aquest senyor, un irresponsable, que malgrat que tots els avisos que li havien dit, escolta, la platja tancada, ella es llença al mar, no?
Sí.
Doncs penso que el mateix aquests dos esquiadors.
Sí, sí.
No, la gent a vegades no és conscient dels perills que corren i que es pensen que una mica allò que en castellà, una frase que em fa molt de pressa, el monte és de todos, no? Sí, estàs a la muntanya, sí que és veritat, estàs a la muntanya, però hi ha uns accessos, hi ha una part que està securitzada, que són unes pistes d'esquí, per tant hi ha uns protocols i unes normes que has d'acceptar, i si no vols, doncs, escolta, doncs no vinguis aquí, no?
I del que dius, David, a més, el cost per la societat, indirectament del rescat, suposant que aquestes persones malauradament estan atrapades, salven els dies que poden estar ingressades a la UCI o altra, independentment dies de baixa, fatalitat per la família, que la persona doncs tingui seqüeles o no, o sigui, és tot l'escalada de conseqüències que pot haver-hi, perquè a més va haver-hi un treballador que els va avisar i van fer cas omís.
És que és una irresponsabilitat. La setmana passada el que va passar amb els autocars aquí
a Canillo.
Aquí hi ha un tema, aquells xòfers, que en principi figura que són professionals del volant, i van a pujar canalla, perquè anaven carregats de canalla, han de tenir uns mínims de precaució. És que si està nevant i no tinc equipaments, han de dir-li al seu cap, escolta, on portes aquí cadenes per posar, o jo no agafo el volant, no? Perquè aquests actes de responsabilitat, després, malauradament, quan hi ha una desgràcia, quan hi ha una desgràcia, llavors correm-hi tots, no? Llavors tots ens lamentem, no? Penso que aquí la gent ha de ser com més conscient del que té entre mans, no? En tot plegat,
No, ben cert. Bé, parlant de... No són desgràcies, però sort que han estat enxampats. Dos lladres, perquè no hi ha ni més ni menys, manipulant doncs un caixer automàtic a l'Avinguda Meritxell per fer clonacions de targetes. També havien aconseguit posar una càmera per a captar el PIN del que doncs introduïa el seu codi. Dius, tenim alguns visitants que, déu-n'hi-do, el nivell delictiu que arriben a tenir.
Sí, sí, s'encomana tot lo dolent de vaja. Jo això no ho havia escoltat mai aquí a Andorra. És la primera vegada que escolto que de clonar targetes, càmeres perquè et puguin enregistrar el teu PIN. És una cosa que em sorprèn, no? Afortunadament, a les forces de l'ordre els han pogut detenir a temps i tal, no? Però és una cosa que, malauradament, penso que cada cop anirà a més, Vull dir que és una tendència natural, no? Que, bueno, que és difícil controlar a tothom que ve a casa nostra, malgrat que és un país molt segur, no? Uh-huh. Però és difícil controlar a tothom. No?
Sí,
no,
sí. Igual que me'n dono compte i ho controlo, el tema dels accidents de cotxes que hi ha a Andorra. Cada dia n'hi ha un. A les nits, el que sigui, cada dia obres el diari i trobes pues, un accident de cotxe, un cotxe que ha pujat sobre la cera, un altre, cada dia hi ha accidents de cotxe, cada dia. És també preguntar-s'ho, vull dir, què passa, que hi ha, quin és el nivell de drogadicció que tenim a Andorra, per exemple. Perquè tots hem sigut joves, tots hem pogut veure, hi havia un moment, bueno, fa anys no hi havia limitació per l'alcohol, no n'hi havia, i la gent sortia i encara que no n'és realment ebri, però podia estar content, podien tenir... Pues, amb aquestes circumstàncies no hi havia tants accidents com ara. És que sí. cada dia te'n trobes un. Què està passant?
Jo, només per completar i no per fer greuge, el que sí que és veritat que la quantitat de conductors i conductores cada cop és més gran, que s'incorporen, uh-huh. I sí que és veritat que les nostres vies, les mies són les quines són. Jo hi ha carreteres que les recordo igual fa 40 anys, que no s'han mogut. No? Llavors, clar, això també és, penso, un criteri que s'hauria de tenir en compte. No? O sigui, si cada cop el nombre de conductors va creixent, no? I les vies són les quines són, la sinistralitat per força de pujar és un tema, però, penso,
sí, això estic completament d'acord, però clar, és que això, aquests accidents, fixa't que sent sempre per la nit, que a la nit no hi ha tanta circulació.
I algunes vegades també afecta drogues, alcohol...
Per això, per dir, quin és? Ho tenim controlat? El nivell de drogadicció que hi ha aquí a Andorra?
Bé, ho comentàvem justament a la tertúlia, malauradament a nivell de drogues, drogues toves, per dir-ho d'aquesta manera, tipus marihuana i així, havien baixat el consum. Ara, drogues més dures, cocaïna i heroïna, doncs estaven a l'alça, no? Aleshores dius... O és un canvi de consum o aleshores són altres consumidors que abans no ho eren o han canviat, diguem, de pràctica, per dir-ho així.
A veure, entre drogues, les drogues toves, per dir-ho d'alguna manera, això s'ho van inventar, potser s'ho van inventar els polítics. Me'n recordo l'època de que, pues, no sé, quan el Felipe González, dels socialistes espanyols, van entrar per primera vegada al govern espanyol i es va parlar d'això, de les drogues toves i la marihuana és un estupefaent aquí on la ven, ¿vale? I les amfetamines que són de moda, pues són psicotrops i tan dolent és una cosa com l'altra, sobretot amb nanos que encara no tenen 20 anys. És una droga bastant mortífera en el sentit de que els nanos que comencen a consumir-la a partir de 12 anys, que ja molts comencen a partir dels 12 anys, probablement no acabaran els seus estudis perquè ataca a la part frontal del nostre cervell. I per tant, ni voluntat, ni concentració, res de tot això. Per tant, no és una droga suau, per dir-ho d'alguna manera, no. que després, quan tinguin 30 anys, pues, es fumen un porro, pues, que facin el que té, ja, el cervell ja està acabat, per dir-ho d'alguna manera. La cocaïna, pues, és com quasi la sal, no? que és, sempre hi ha hagut cocaïna. Però ara és un mercat increïble, que dona molts diners. Clar, totes les drogues donen molts diners. I també hem de ser conscients de lo que tenim, eh? Ja està, ser conscients i veure, pues, com no es pot normalitzar d'alguna manera com s'està normalitzant. No és un whisky, no, escolti, no, que també fa l'alcohol també és dolent, eh? Però no és el mateix. Però
completament d'acord amb el que has dit. Jo la perspectiva del temps, també, és això, dius, jo quan estava estudiant, estava a Barcelona o a Lleida, quan estava a Lleida, a Barcelona, clar, no veies aquest consum de porros que hi ha i marihuana que a dia d'avui et trobes pel carrer, i s'ha normalitzat tant que tinc la sensació com si ara es blanqueja. Ara forma part de... Bueno, pues no es creu, no? Jo recordo els meus temps estudiant, hosti, la gent es fumava els porros d'amagat, no es fumava pel carrer amb aquesta normalitat, i penso que aquí una mica els mitjans... tothom ha sigut còmplice, eh? Un porro no passa res, o la Maria no passa res, no? Però com que també s'utilitza per ús terapèutic, se'n fa,
sí,
invento, madalenes, eh? O xutxeries.
La morfina també,
clar.
I no n'hi pas molt.
Exacte, al final una mica s'ha prostituït, entre cometes, sí, a això, i s'ha portat a l'absurd, no? Uh-huh. Ara, bueno, pues, fumar un porro després de dinar és la cosa més normal, sí, per aquesta canalla. Dius, hòstia, però escolti'm, però què m'estàs dient?
No és el mateix, clar. Però bueno... Els guanys dels traficants són fantàstics.
Sí, clar.
Per això, no hi haguessin guanys, no estaríem aquí.
Sí, és un model de negoci no legal, per dir-ho així. Uh-huh. Elisa Moixella, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Et dic fins la propera. David Pérez Casas, gràcies per la teva presència.
Gràcies per convidar-me.
Et dic també fins la propera. Nosaltres ens hem trobat demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.